Interesante. Noticias. Un abrazo. Hasta luego.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Quinto día ya de la invasión de Rusia en Ucrania. Pensaban los rusos que esto iba a ser un paseo militar, una guerra relámpago, como pasó en 2014 con Crimea, donde llegaron, pegaron el golpe y apenas encontraron resistencia, tampoco por parte de la Unión Europea, que más allá de unas sanciones que ni despeinaron a Putin, poco más hizo entonces. Esta vez, sin embargo, la cosa es bastante diferente. Rusia contaba con una caída temprana de Kiev, de la capital, y con derrocar al gobierno de Zelensky, y se está encontrando con una defensa de los ucranianos que están mostrando un orgullo y un valor aplaudido en todo el mundo.
Mayoría, pues se llevaron a las familias al sitio más seguro que pudo y vuelven y se apuntan, se arman, se preparan los cócteles de Molotov. Es que aquí estos mamones piensan que va a ser un paseo, pues no.
El que habla es Igor, que vive en Ucrania, en una zona prácticamente pegada a Rumanía, uno de los países que más refugiados está recibiendo, también Hungría, Eslovaquia y sobre todo Polonia. Hoy, por cierto, la tarde de COPE va a estar allí, en esa frontera polaca, con Fernando de Aro, para contarnos en primera persona el éxodo de los refugiados. Por cierto, Rusia ha anunciado la creación de un corredor humanitario para que los civiles puedan abandonar Kiev, aunque la población ucraniana recela de este tipo de gestos, sobre todo cuando, desde que comenzó la invasión, soldados rusos se han hecho pasar por ucranianos para boicotear todo lo que puedan. En Kiev, las autoridades reconocen que las tropas rusas están a las afueras, pero desmienten que la capital haya sido sitiada. Pese a ello, Victoria, que vive allí, es ucraniana, ha contado esta mañana en Herrera, en COPE, que la situación empieza a ser ya muy preocupante.
En la ciudad hay muchos grupos rusos que son, yo no sé cómo se llaman exactamente en español, los grupos de exploración que organizan explosiones dentro de la ciudad, están fusilando, están disparando contra las ambulancias, por ejemplo. Tenemos un conocido herido que es el conductor de la ambulancia y así la situación es muy grave en la capital.
El gobierno ucraniano también niega que Kharkov, que es la segunda ciudad más importante del país, pues haya sido tomada por los rusos. Allí hay enfrentamientos y tropas de infantería avanzando calle a calle tras vehículos blindados. Hoy las dos partes, invasor e invadido, están negociando en la frontera con Bielorrusia, con pocas esperanzas por parte del presidente Zelensky. El Vaticano, por cierto, se ha ofrecido como mediador entre ambos bandos. Y mientras parece que la Unión Europea ha despertado de su letargo y en las sanciones contra Rusia ha mostrado una cohesión que no se veía en muchísimo tiempo. De hecho, por primera vez en la historia va a financiar la compra y entrega de armas a un país atacado. Es decir, que ya no solamente van a entregar material defensivo, ahora también ofensivo. Y entre las medidas económicas está la paralización de transacciones del Banco Central de Rusia y la expulsión de varios bancos rusos del sistema de pago SWIFT. Esto de alguna manera, pues sí, nos va a perjudicar. Esto es así y en Bruselas además lo saben, pero a quien más daño le va a hacer es sin duda a la economía rusa. La Unión Europea no tenía alternativa. Esta guerra de Putin es también un pulso a Occidente y aquí ya no valen las tibiezas porque Europa se está jugando también su futuro. Y la única arma que tiene para luchar es la económica. Asfixiar a Rusia, a su moneda y de paso lanzar un mensaje para todos los populismos y autoritarismos. La reacción de Putin ha sido la de subir el órdago y poner en alerta máxima a su fuerza nuclear. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y noticias que seguramente tienen que ver también con la guerra en Ucrania. Precisamente hablamos del incremento de los precios. Terminamos febrero con el mayor subidón de los últimos 30 años. La inflación se dispara hasta el 7,4% interanual. Suben todos los alimentos, las bebidas, la luz y los carburantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Puede que tenga que ver con Rusia, ya veremos la siguiente noticia. El Ministerio de Defensa español ha recuperado la cuenta de Instagram del Estado Mayor de la Defensa tras haber sufrido un hackeo que ha supuesto que en su foto de perfil, por ejemplo, apareciesen hoy la imagen de una mujer con poca ropa, o con poca ropa, imagen que ya ha sido eliminada. También en sus publicaciones aparecían fotografías de mujeres medio desnudas que también han sido ya retiradas. Precisamente hablando de Ucrania, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ha asegurado que, como contabas, el Vaticano está dispuesto a mediar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Y precisamente Cáritas Internacional ha denunciado que Ucrania se dirige a una catástrofe humanitaria y está realizando un llamamiento de emergencia para apoyar a las personas afectadas por este conflicto, que piden en Cáritas alimentos, agua potable, alojamiento seguro y kits de higiene, así como garantizar un transporte seguro para las personas vulnerables que quieren salir del país. Se calcula que los refugiados ya superan el 500.000 de personas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Europa trata de excluir al deporte ruso de las competiciones internacionales.
Polonia, Suecia y República Checa han expresado su negativa a jugar contra Rusia en las eliminatorias previas al Mundial de Fútbol, a pesar de que la FIFA ha comunicado que estos partidos se van a jugar en campo neutral, sin himnos, sin público y bajo el nombre de Unión de Fútbol de Rusia. El ministro de Exteriores de España ya ha pedido la exclusión de todos los equipos rusos de Europa en el paquete de medidas contra Rusia.
Básicamente lo que estamos intentando es desconectar a Rusia de la economía del siglo XXI para que no pueda Vladimir Putin financiar esta guerra. Vamos a plantear también otras medidas. España va a plantear también la expulsión de los equipos deportivos rusos de las competiciones europeas.
A esta hora el diario Bild está informando que la UEFA va a expulsar al Sparta de Moscú, único equipo que queda en competiciones europeas en la Europa League. Su rival es el Leipzig alemán. En baloncesto, en la Euroliga se ha llegado al acuerdo de que los equipos rusos jueguen sus partidos como locales fuera de Rusia. Este viernes hay un CSKA de Moscú, Real Madrid, y hoy a partir de las 3 de la tarde hay una reunión para determinar dónde se jugaría este partido. Recordemos que el espacio aéreo con Rusia está cerrado con muchos de los países europeos.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Informat a través de COPE.es i les diferents xarxes socials. I aquí a Catalunya, d'aquí un moment, en parlarem d'un tema que ens ha de preocupar i molt. Una de cada cinc dones que surten a córrer ha patit assetjament sexual. Un estudi del RAC també diu que la majoria d'aquestes situacions d'assetjament passen en carrers mal il·luminats i en parcs, i més de la meitat, un cop, és fosc. Avui en parlarem d'això amb una de les persones que és autora d'aquest estudi, que és l'Alba Rey del RAC. Però abans de tot això, el que farem a la 1:07 és saludar de nou el senyor Carles Losada, cap d'informatius d'aquesta casa, per saber, en primer lloc, temps, després trànsit, el transport públic i, com no, l'actualitat que s'està cuinant en aquest dilluns 28 de febrer. Senyor Losada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs és un dilluns amb l'anticicló com a protagonista. Ens acompanyarà encara, jo diria que fins dimecres i dijous. És un dia, aquest matí, amb núvols, a la tarda molt més sol, temperatures molt agradables i, com et deia, entre dimecres tard i dijous canvia la situació, arribarà un front que deixarà cel tapat, algunes pluges i també, sobretot, notarem un descens de temperatures. Ara mateix hi ha 15 graus a Tarragona, Barcelona i Girona, 13 a Lleida i 8 graus a Andorra la Vella.
I el trànsit com està, l'Ossada?
El trànsit força bé, només tenim dos punts conflictius, els mateixos d'abans, aquests 2 quilòmetres de cua, a la ronda de litoral Esplugues, direcció Llobregat, i també tenim retenció a la C-17, a Parets, tant direcció Vic com també direcció cap a la ciutat de Barcelona, degut a unes obres. I el transport públic hi ha vaga als ferrocarrils de la Generalitat fins al dia 4, amb uns serveis mínims que s'estan complint, ara el servei és normal, però després tornen les aturades entre 3 de la tarda i 8 del vespre, amb un 66% del servei mínim.
Molt bé, senyor Lozano.
L'actualitat, doncs, mira, a banda del mobile, que serà el punt d'atenció principal de l'informatiu, coneixerem, doncs, l'ambient que es viu aquest matí a la Fira de Barcelona, amb un mobile ja que ha recuperat la presencialitat al seu 100%. També estem molt atents a les repercussions que també n'hi ha de tot el conflicte que es viu entre Rússia i Ucraïna, amb la invasió per part de tropes russes d'Ucraïna. Hem comptat com viuen i com respiren tant uns com altres aquí a Catalunya. Hi ha molts russos a Catalunya hi ha molts ucraïnesos també a Catalunya. Es calculen que entre uns i altres són uns 50.000 els que viuen a diferents punts de Catalunya, sobretot els ucraïnesos, que són uns 24-25.000, estan concentrats molts a la ciutat de Barcelona i d'altres molts també a la localitat de Guissona, a les comarques de Lleida. Doncs aquest matí hem parlat, m'ho ha fet el Sergi Tor, amb un ucraïnès i una russa per conèixer com viuen uns i altres aquest drama que s'està visquent en el seu país d'origen. Els escoltarem a l'informatiu migdia.
Molt bé, doncs estarem molt pendents, senyor Losada. Gràcies per la informació.
Molt bé.
Senyor Gil, tenim actualitat esportiva a l'última hora. Què tenim?
Doncs mira, ho agafo una mica per on ho deixava el José Luis Corrochano, aquesta expulsió dels equips russos de les diferents competicions. Em recordava com estava el tema a l'Eurolliga, que és que els partits que fan referència a CSKA de Moscou, Zenit de Sant Petersburg i Unix Kazan es disputin fora de territori rus, però és que hi ha una segona derivada d'això, i és que els jugadors no russos d'aquests equips estan deixant la disciplina d'aquests equips. Per exemple, el CSKA crida molt l'atenció que jugadors com Grigonis, Voigtman, Lundberg i Toko Shengelia, un vell conegut de l'afició basquetbolística, hagin abandonat el CSKA de Moscou. És a dir, el càstig és doble, perquè aquests jugadors estan, doncs, pràcticament fent, abandonant la disciplina dels equips russos. El Zenit de Sant Petersburg, entrenat, en recordem, pel català Xavi Pasqual, també s'està quedant força en quadre per afrontar el que queda de competició. I en plana poliesportiva, més tocant a casa nostra, felicitarem el Barça de futbol sala, campió ahir de la Supercopa d'Espanya als penals davant de Palma Futsal. 2-2 al final del temps de joc reglamentari i la pròrroga, que es va disputar 1-1 al final del temps reglamentari, 2-2 després de la pròrroga, i a la tanda de penals, doncs, victòria final del Futbol Club Barcelona, 3-2 contra l'equip Balear. En tindrem protagonista, desfilarà protagonista de la plantilla blaugrana pels micròfons d'Esports Cope, en una victòria que suposa el primer títol de l'era de Jesús Velasco al capdavant de la banqueta del Barça de Futbol Sala. I felicitat també a la gent del Cornellà Atlètic, perquè aquest cap de setmana es feien els campionats d'Espanya d'atletisme a pista coberta a Ourense, i ha estat força notable l'actuació d'aquest Cornellà Atlètic, que no és de les principals potències, no és ni el Barça, ni el Playas de Castellón, ni el Nike Running, etc, però amb la seva modèstia han aconseguit fer-se veure en aquests campionats de pista coberta, fins al punt que Bernat Canet és el nou campió d'Espanya de 60 metres en pista coberta, un atleta del Cornellà Atlètic. Repassem les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. En clau blaugrana us preguntem si la Lliga és possible, si li dona al Barça per...
Sí, home, sí.
Doncs no, home, no. És l'opció que està guanyant a @esportscope. 78% de copenautes creuen que no, que la Lliga no és possible, 22% pensen que sí, i en clau blanquiblava us preguntem si veieu perill real de descens d'aquest Espanyol que porta 3 punts dels últims 21. 59-41. En aquest cas està guanyant el sí. 59% de copenautes veuen perill real de descens, dinàmica en barrena, que s'acostuma a dir en aquests casos del Espanyol de Vicente Moreno.
Sempre positivo, nunca negativo.
Digui-li vostè al Javier de Aro, digui-li vostè al Quique Iglesias i digui-li vostè a una plantilla que no s'acaba d'entendre com és competitiva davant del Madrid, davant de l'Atlético, davant del Barça i davant del Sevilla, i n'hi ha d'altres partits que no és gens competitiva. Això és el que no s'acaba d'entendre d'aquest Espanyol.
Perdoni, abans de que marxi, el senyor Toixa, que sé que estava ingressat a Barcelona pel tema Covid...
Continua ingressat.
Continua.
Sí, continua ingressat. John Benjamin Toixa per Covid... I, doncs bé, enviar-li tot el millor i els millors desitjos a aquest mític entrenador, exentrenador de futbol galès, però que, tot i haver entrenat al Real Madrid, tenia i seguia ben de prop l'actualitat del Futbol Club Barcelona.
Senyor Gil, gràcies.
A vostè.
Fins
demà, Rodríguez.
Estona, que vagi bé. Adéu-siau. I el que farem aquí en aquest programa, què és? Pues marcar un número de teléfono, el 650-51-52-53. Te lo repito, 650-51-52-53. No es el teléfono del compañero Gil ni de Benjamin Toixac. No, no, es de Enriqueta, dietista de Clinitec. Buenas tardes, Enriqueta.
Hola, Montse. Muy buenas tardes.
Oye,
es el teléfono del Camino 3.
Eso es, que hay que llamar porque si queremos adelgazar y seguir un ritmo de vida sin dietas estrictas, hay que hacerlo utilizando ese plan 1-2-3 de Clinitec, ¿no?
Sí, porque nos va a ayudar a perder peso, pero rápido y fácil, ¿eh? Y además comiendo, Montse, porque no son batidos. y no pasamos hambre. Y si muchos oyentes están cansadísimos de probarlo todo que no les ha funcionado, que se pasen ya al Plan 123, que clínicamente está testado. Y rápido, porque en solo 3 semanas podemos perder de 3 a 5 kilos.
Que se dice rápido. Bueno, vamos a ir por esas semanas. Recordar que los ingredientes son naturales, a base de extracto de planta, vitaminas y minerales. Son 3 semanas. ¿Qué pasa la primera semana, Enriqueta?
Pues la primera semana hacemos una limpieza y empezamos a deshincharnos, a eliminar las toxinas y tomaremos los sobres de piña.
La segunda semana.
Vamos a renovar nuestra flora, el sistema digestivo, conseguimos un vientre más plano y son los sobres de fibra sabor naranja.
¿Y tercera semana?
Las cápsulas. Las cápsulas capta grasas que son saciantes, que además nos acelera el metabolismo para que funcione más rápido y eliminemos esa grasa localizada. Y evidentemente estamos bajando de peso. ¿Qué sucede? Pues también nos baja el azúcar, el colesterol y la hipertensión.
Bueno, si no tenéis tiempo para dietas permanentes o esos entrenamientos mortíferos, ¿a qué esperáis? Adelgazar ya rápido y fácil con el Plan 123, llamando a ese 650-51-52-53. Lo vamos a recibir mañana mismo y además sin gastos de envío.
Sin gastos de envío y con una gran promoción, Monse, porque si me llaman ahora, les pondremos de regalo nuestras 3 cajas de infusiones medicinales, la Detox, la Lipo y la Adrena, un podómetro que es un contador de pasos y también gratis. Y llaman ahora mismo nuestro gel adelgazante caliente que lleva Rolón incorporado. Esta gran promoción, si me llamas ahora al 650-51-52-53, vas a conseguir por fin bajar 2 tallas, por fin perder de 3 a 5 kilos antes de primavera, con el Plan 123.
Pues llamar ahora mismo, 650-51-52-53. Todos tenéis premio porque vais a adelgazar entre 3 y 5 kilos, pero lo más rápido, ya sabéis lo que pasa, ya lo ha contado Enriqueta. 650-51-52-53. Enriqueta, un besazo, gracias.
Un patunet muy gran, Montse. Adeu.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder again. How deep is your love?
Sabíeu que una de cada 5 dones que surten a córrer per Barcelona han patit algun tipus de desassetjament sexual? Ho diu un estudi del RAC que alerta de la sensació d'inseguretat que tenen les corredores. La majoria d'aquestes situacions d'assetjament passen per carrers mal il·luminats i en parcs, i més de la meitat un cop és fosc. Jo no sé si això ha fet que moltes dones es plantegin renunciar a l'esport. Li preguntem a l'Alba Rey, que és cap d'estudis de mobilitat del RAC. Alba Rey, bona tarda.
Bona tarda.
Imagino que les dones que estan patint o han patit algun tipus d'assetjament sexual s'hauran replantejat això de renunciar a fer esport, no, Alba?
Sí, és un condicional molt important i coneixem que hi ha un 19% de les dones que han patit en algun moment assetjament quan practicaven running a Barcelona i és una xifra que és més del doble que els homes, que és el 9% dels casos.
Alba, podem parlar per zones de la ciutat?
Sí, hem demanat al nostre estudi, hem demanat a l'enquesta que hem fet als runners quines zones els generaven més inseguretat, i òbviament, sobretot la inseguretat augmenta molt a la nit. Hi ha una diferència important entre homes i dones, i normalment són aquestes àrees més perifèriques, no? on menys trànsit de persones o de vehicles, i per exemple són a Montjuïc a la nit, l'Avinguda Paral·lel, però també el Front Marítim o el Parc de la Ciutadella, i també Collserola, per suposat, que són àrees molt habituals, no?, de la pràctica d'aquest esport.
Per això, Alba, pràcticament totes les dones que fan esport prenen mesures de seguretat, no? Imagino una d'elles evitar els espais de més risc o córrer en franges horàries on hi ha més gent.
Sí, aquesta és una de les dades més sorprenents, no?, per una part, i també és sorprenent però és esperada, no? El 94% de les dones prenen mesures de seguretat quan practiquen aquest esport al carrer. Normalment eviten anar per llocs solitaris on no hi ha altres persones o carrers que estan mal il·luminats, i també trien franges horaris on hi hagi trànsit, no? Per això que les dones corren més de manera individual durant el dia que durant la nit. I bueno, córrer en companyia és una de les solucions que més segures els hi fan sentir.
De fet, en aquest estudi parleu de que 4 de cada 10 dones intenten córrer sempre en grup, mentre que només un de cada 10 homes diu que s'estima més córrer amb altres corredors.
Sí, és una de les mesures, no, que hem fet observacions. A més de l'enquesta, hem vist a més de 10.000 runners de tota Barcelona. D'aquests, el 43% eren dones, i elles, el 67% de les dones corren soles durant el dia, i a partir de la tarda, quan es fa fosc, les dones prefereixen sortir a córrer en grup, no? El 33% ho fa de manera individual, però és la gran majoria que corre en grup quan es fa de nit, i és un dels condicionants més rellevants per elles.
La majoria no coneixen aplicacions, no?, que faciliten trobar-se amb altres corredors per sortir en grup?
Hi ha aquestes aplicacions, que són eines que creiem que poden ser molt útils, i només 3 de cada 10 runners a Barcelona les coneix. Generalment hi ha un coneixement més important, una mica més important a nivell percentual de les dones, però tot i que les dones les coneixen més, són els homes qui més les fan servir. Bueno, segurament s'ha de donar una mica d'impuls a aquestes aplicacions perquè ajuden en quant a seguretat i també a motivació de sortir a córrer.
Vosaltres des del RAC recomaneu als corredors o corredores, per exemple, entre d'altres, que no facin servir auriculars?
Bueno, és una de les pràctiques, no?, que si fas servir auriculars estàs una mica més aïllat, no? No ets tan conscient del que succeeix al teu entorn. I, bueno, creiem que és important, en funció de la ruta seleccionada, pues és millor estar al cas del que passa al teu voltant. Però, bueno, el més important, sobretot, són les recomanacions que feim a l'administració, no? Es tracta d'un model de ciutat, no?, que ha d'integrar la perspectiva de gènere per minimitzar i per garantir, no?, la igualtat per homes i dones quan surten a córrer o quan surten en qualsevol aspecte de lleure o per treballar. Hem de tenir una ciutat segura. En aquest cas, nosaltres hem volgut conèixer l'opinió i els hàbits dels runners, però per a tota la població, no? Hem de fomentar la convivència d'usos a la ciutat perquè hi hagi una ciutat viva, no?, on ens trobem gent constantment i en una ciutat dinàmica, i hem de solucionar, no?, els punts negres que pugui haver, sobretot en qüestió d'il·luminació i de zones d'escassa visibilitat o parcs. Això creiem que és molt important, no?, i que és una iniciativa que l'administració pública ha d'apostar el focus a l'hora de planificar la ciutat i l'espai urbà.
Òbviament. Per això, entre d'altres, recomaneu, com deia jo, per exemple, no fer servir auriculars, portar roba vistosa, tenir instal·lades també alguna aplicació de rastreig, no?, i que informem amics i familiars de la ruta que farem si no anem en grup.
Sí, sí, fer visible i que algú sàpiga on ens trobem i hi ha aquests dispositius, no? Aplicacions de rastreig en directe perquè algú sàpiga en un determinat moment on som i algun familiar o amic que conegui, no? La ruta per on estan practicant aquest esport, creiem que bueno, pot facilitar qualsevol situació de risc.
Uh-huh. Alba, més enllà de la seguretat, l'estudi confirma que la pandèmia ha fet créixer l'interès per fer esport. Un de cada quatre corredors actuals ha començat a practicar el running els darrers últims anys, eh?
Sí, hi ha un augment, no, de percepció de la seguretat. I la gent està més preocupada ara per la salut que abans de la pandèmia. El 47% dels runners, en concret, el 26% no corria abans de la pandèmia. Mm. Per tant, s'han iniciat en aquest esport recentment i bueno, això ho trobem com positiu. No? Córrer és un esport que ja venia a més i la pandèmia segurament li ha donat impuls perquè és un esport que es pot practicar al carrer. Permet fàcilment aquella distància social que era tan requerida en un moment greu de la pandèmia. I bueno, és un esport que cada vegada més dones practiquen també i per això la raó d'aquest estudi.
Un estudi que es podria extrapolar a d'altres ciutats o pobles d'arreu del món, perquè, òbviament, hem d'anar amb molta cura amb el tema de l'assetjament sexual. Avui estem parlant del que passa a Barcelona. Una de cada cinc dones que surten a córrer per Barcelona diu que ha patit assetjament sexual. I, sisplau, és trist haver de parlar d'això en ple segle XXI, que es posin les mesures adients perquè això no passi. Com deies tu, passant per la il·luminació i d'altres coses que es poden fer perquè es pugui córrer i fer esport de manera segura, siguis home o siguis dona. És, evidentment, és igual al sexe, però en aquest cas ens hem fixat en les dones. Alba Rey, cap d'estudis de mobilitat del RAC, gràcies per l'estudi i aviam si d'una vegada per totes algun dia acabem de parlar radicalment de l'assetjament sexual. Gràcies. Sí.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Fins la propera. Doncs ara, d'aquí un moment, parlarem d'altres coses totalment diferents. Abans escoltàveu els companys de Herrera parlant de malalties minoritàries i gent que la pateix. També parlarem avui en aquest programa a través d'un testimoni d'una professional i parlarem de música. Sabeu qui ens acompanya avui? El cantant Adamo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
¿Padece de artrosis de cadera, artrosis de rodilla, espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra cómo mejorar la patología degenerativa con los últimos avances en medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales de Medicentre. Pida hora informativa gratuita y personalmente le estudiaré su caso.
Medicentre, calle Consell de Sen, 160, teléfono 93-476-3055. Visita informativa gratuita, 93-476-3055.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
¿Tú?
Si tú ya empiezas a olvidarte lo que te marcaste como nuevos propósitos para el año nuevo, y eso que habías pensado por fin, perder esos kilos que tanto te molestan. Llama a Institut Line, tu centro avanzado de adelgazamiento estético. Perderás hasta un kilo por sesión. Resultados garantizados. Institut Line, en Barcelona y Castelldefels. InstitutLine.com.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Una nueva guerra en Europa en pleno siglo XXI. En estas horas, yo solo pienso en la gente. Porque a mí, yo lo reconozco, me sobrecoge esa delgada línea entre llevar una vida normal un día y estar bajo las bombas otro.
Sino también cómo te afecta.
Yo ahora mismo estoy en territorio ucraniano, porque estoy en la embajada de Ucrania en España. Estoy en un salón en la parte...
Por supuesto, los intereses de Putin no están solamente en la pequeña franja.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Són dos quarts de dues i, com bé deia els companys, això és migdia a COPE Catalunya i Andorra. Avui és, ja sabeu, dilluns 28 de febrer. Avui es celebra el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Vull que escolteu veus que segurament coneixeu, però vull posar-los nom i cognom. Miqui Núñez, cantant. Escoltareu la veu de Unzué, entrenador. Santi Millán, actor. Laia Sanz, pilot de motos i també de rally. Jordi Roca, cuiner. I Lorenzo Quinn, escultor. Ells avui també s'afegeixen a aquest Dia Mundial de les Malalties Minoritàries.
Arrel de la meva participació a la Marató de TV3 basada en les malalties minoritàries, vaig començar a descobrir un món que abans no coneixia.
Hay más de 7.000 enfermedades minoritàries en el mundo, que solamente en Cataluña somos 400.000 afectados. Imaginaros, podríamos llenar el Nou Camp 4 veces.
Nacho, tu saps que tens una malaltia minoritària, no?
Sí.
80% de les malalties minoritàries, no sé si tu sabies això, són per mutacions genètiques. Tu ets un mutante.
Hi ha malalties minoritàries que no són causades per una alteració genètica, sinó que són causades per alguna infecció, alguna al·lèrgia o una combinació de factors.
Moltes d'elles són cròniques, la gran majoria, i a més afecten a molts, molts, molts òrgans alhora.
Cualquiera es susceptible de poder contraer una de estas enfermedades y de verse afectado, como es mi caso.
En el meu cas va ser una tonteria tan gran com una pica de paparra. En el meu cas el diagnòstic es va allargar uns mesos, però hi ha gent que se li allarga doncs, anys.
Quan comences a patir, no t'entens, no t'entenen. Hi ha molta de prejudici.
Tu et trobes molt malament i la gent del teu entorn no t'acaba d'entendre, no? I inclús arriben tant els metges com l'entorn a pensar que pot ser algo psicològic, no?
Aquesta incomprensió per generar dolor genera caïllament, genera molta soledat fins que no tens què et passa.
I després la veritat que es porta molt millor, no? Quan saps el que és, el teu entorn sap el que és.
La solución a esta situación, a estas enfermedades, está claro que es la investigación. Para la investigación necesitamos recursos económicos de todo tipo.
Moltes vegades dius, ostres, hi ha molta gent que necessita ajuda, no puc ajudar tothom, doncs no ajudo ningú. No, digues, no puc ajudar tothom, és veritat, ajuda amb un. És una miqueta el que vaig intentar fer jo amb el Nacho i el Dem, no?
Yo como artista creo mucho en el mensaje universal. La empatía es ponerse en el lugar de aquella persona.
Creo que esto haría que el mundo funcionase seguramente mucho mejor.
Des d'aquí us animo a tenir una mirada més inclusiva a les persones que pateixen aquestes malalties.
Junts fent pinya per a inversió en qualitat de vida.
Junts fent pinya per impulsar la recerca.
Junts fent pinya per donar gas al diagnòstic.
Fent pinya per donar visibilitat a una realitat diversa.
Fent pinya perquè l'únic que compleixen les malalties minoritàries són les ganes de viure i de menjar algun dolç.
Junts fent pinya.
Carol Navalón, del Comitè Organitzador del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bon dia, bona tarda.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, portem tot el dia de jornada, així que anava a dir bon dia, bona tarda, perquè les hores passen ràpid i molt intensament en un dia com avui, tan important, no?, per tots nosaltres.
M'imagino. Avui és el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, però hauria de ser cada dia, Carol.
Estic molt d'acord, perquè és una realitat, i com sentíem ara, no?, amb els testimonis d'aquests companys, a més com més coneguts, no?, que al final pacients i pacients amb malalties minoritàries podem ser tots, és algo que ens pot tocar a tots en algun moment o altre, i això és important no oblidar-ho, no?
Imagino que un dels objectius importants, Carol, en un dia com aquest, és augmentar l'equitat per les persones que viuen una malaltia minoritària i les seves famílies. És una oportunitat, no?, per conscienciar la societat que les persones que viuen amb una malaltia minoritària arreu del món pateixen una desigualtat d'accés al diagnòstic, al tractament, a l'atenció i a les oportunitats socials.
Sí, absolutament, absolutament. I en ocasió, doncs, de Dia Mundial, és una gran oportunitat que tenim nosaltres, com comentaves, no?, de donar a conèixer i de conscienciar diferents àmbits de la societat les realitats, no?, d'aquestes persones, d'aquestes famílies que viuen com viuen amb una malaltia minoritària arreu del món i a nivell local, a nivell social, a nivell, perdó, estatal, a nivell local de Catalunya. I per donar una mica de veu a totes les desigualtats, les necessitats, les mancances, no?, que hi ha en el medi, clínic, mèdic, d'accés a diagnòstic, dificultat d'accés a tractament, a protocolització de guies clíniques per totes aquestes malalties que són tan poc conegudes, de baixa prevalència, però que això no vol dir que no existeixin, no?, que no hi siguem.
És veritat. Escolta'm, imagino que les persones que pateixen una malaltia minoritària, abans d'arribar al seu diagnòstic, fan una peregrinació de metge en metge, no? T'ho dic perquè, com és difícil diagnòstic, a vegades hi ha moltes malalties que tenen els símptomes similars, no? Aquestes famílies donen voltes i voltes fins a arribar al moment, i a vegades quan s'arriba al moment és tard.
Absolutament, pot ser tard. El que sí he de dir, a mi m'agrada anar amb una nota positiva, no? He de dir que per experiència personal, experiència amb molts companys de situació, quan arribes a un diagnòstic i tens un nom i cognom, almenys saps amb qui has de lluitar. No mai dic en contra, amb qui has d'anar de la mà i lluitar amb això, que és el que has de fer. Sí que és veritat que de vegades s'arriba tard i malament, o inclús la realitat és que a l'inici s'arriba aquest diagnòstic, però hi ha una mancança, perquè hi ha una mancança de coneixement mèdic, una mancança de tractament o d'accés a aquest tractament, per temes econòmics, per temes polítics, per moltes raons, no? Però com bé deies, el tema del peregrinatge que poden passar molts pacients abans d'arribar a aquestes patologies, poden passar anys. Jo tinc dues altres patologies, a part de la que avui estava representant, que era l'artrogliposi múltiple.
Sí.
De més gran, em vaig diagnosticar amb dues altres patologies i vaig tenir un diagnòstic d'un retras de 10 anys, amb l'altre uns 15 anys. Però també, com comentava, per altra banda, quan ja tens un nom i cognom, ja saps una miqueta amb qui has d'anar, no? Amb qui t'has d'ajuntar, amb qui has d'unir-te.
Les malalties minoritàries són greus, poc freqüents i afecten 5 de cada 10.000 persones. N'hi ha més de 7.000, crec, un 80% de les quals són d'origen genètic, i generalment impliquen diversos òrgans, no?, i afecten les capacitats físiques, les mentals i les qualitats sensorials i de comportament de les persones afectades.
Sí, correcte. Les malalties minoritàries poden tenir diferent tipus d'expressió i afectació, com bé dius, i hi ha més de 7.000. per sort, a nivell europeu, el que s'ha fet des d'allà fa uns anys, va haver-hi un inici de classificació de les malalties minoritàries, el que s'anomena els European Reference Networks, unes xarxes a nivell europeu, i on es classifiquen a nivell metabòlic, a nivell neuromuscular, etc. I llavors les malalties es van assignant en aquests grups, i a partir d'aquests European Reference Networks es creen el que es diuen CESURS, i a Catalunya les SHUECs, que són per crear unitats d'expertesa, el que aleshores vol dir que cada malaltia pot tenir una unitat que cuidarà d'aquesta malaltia, o que hi haurà metges que podran investigar. És una feina que s'està fent a nivell local, a nivell de Catalunya, a nivell estatal i a nivell europeu. El problema és que hi ha malalties que no arriben aquí, no? Que no tenen accés a cap tipus d'aquestes unitats d'experiència o d'expertesa, perdó, i que tenen metges, inclús que en patologies que no tenen metges que es tractin.
Carol, imagino que hi ha moltes famílies que es troben, no? Primer, ja un cop arriben al diagnòstic, no? Que es troben sols, que no saben amb qui parlar d'aquesta malaltia. Volen trobar gent que també coneguin algú o per parlar del dia a dia d'aquesta persona que té aquesta malaltia i conèixer d'altra gent. Imagino que fan pinya moltes famílies que es coneixen i és com un consol per ells, no?
Sí, absolutament. I aquí el que ha sigut una gran, gran ajuda és el desenvolupament de les associacions de pacients i la gran labor que es fa des de les associacions per donar la benvinguda, per obrir els braços i els cors, no?, a totes aquestes famílies afectats, adults, a famílies que amb potser diagnòstics molt recents que poden ser un gran xoc, inclús veure com tractar aquests nens que neixen amb aquestes patologies. I sí, es fa com una xarxa, un teixit col·laboratiu que és de gran suport. La meva mare sempre em diu que a ella li hauria agradat moltíssim quan jo vaig néixer. Amb un quilo i mig, amb poca probabilitat de supervivència, deia, ostres, ja m'hauria agradat que hi hagués internet i que hi hagués una associació de pacients amb tot el que estem fent ara. Però és una feina conjunta que s'està fent i que està ajudant moltíssim. Uh-huh. Per no sentir-se tan sol i més escalf.
El fet de que hi hagi gent coneguda, parlàvem abans del cas de Laia Sanz, que va tenir una picada de paparra i, bueno, té el mal de Lyme. Després tenim un Zue que està donant una lliçó de vida brutal. Això, i vull pensar que ajuda i que aquestes veus populars sortint i donant un missatge fan que des dels estaments corresponents es posin les piles, que es posi i que hi hagi despesa per poder investigar, no?
Absolutament. Mira, quan ha començat la jornada aquest matí han posat aquest vídeo, que justament ara vosaltres sentíem l'àudio d'aquest vídeo on sentíem el testimoni de la Laia Sanz, Joan Roca, Lorenzo Quinn, un Fuet. Se'm trencava el cor i, per altra banda, em volia explotar d'alguna manera perquè pensava, ostres, ells tenen una veu, poden tenir una veu potser que pot arribar a grans públics, a més grans masses, i fer entendre el que comentava justament el Lorenzo Cuino de la importància de l'empatia. I també un altre company parlant de la mirada més inclusiva i de donar aquesta visibilitat a una realitat diversa. I potser com enllaçant amb el que comentàvem al principi, que al final les malalties minoritàries ens poden afectar a tots.
I tant.
Però és una gran sort que tots aquests personatges vulguin donar la seva veu, compartir la seva experiència del que ens ha passat, perquè això ens ajuda a tots els altres.
Ah. I saber que no estàs sol.
Saber que no estàs sol, absolutament.
I que gràcies a gent coneguda s'obren moltes portes. Malauradament és així, però gràcies a això hi ha més visibilitat. Jo t'agraeixo moltíssim, Carol Navalón, del Comitè Organitzador del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries i també afectada d'artrogriposi, que hagis estat amb nosaltres. Desitjo que sigui un dia meravellós, que hi hagi quanta més gent millor, que participi, sobretot que es vulguin informar, i enviar des d'aquí una abraçada ben gran a totes aquestes famílies i als pacients que han descobert que tenen alguna malaltia minoritària, i tant de bo que el dia de demà tinguin cura. Carol Navalón, mil gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Si em deixes dos segons més,
volia compartir
una cosa, i és que aquest any el lema que ha escollit Eurordis pel Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, el lema en anglès és "Where is many, where is strong, where is proud". I amb això jo crec que es volen una mica donar a dir com les minoritàries són moltes, precisament això és el que ens fa més forts i que hem d'estar orgullosos de les nostres particularitats, fer de la resiliència la nostra bandera i que junts fem pinya.
Ens sumem moltes a aquestes gràcies. Paraules, Carol. Una abraçada ben forta. Salut!
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
Este miércoles, la lucha por el pase a la final de la Copa del Rey. En COPE.
¡Venceremos!
Desde las 9 en tiempo de juego, vibramos con la vuelta de las semifinales. Valencia Athletic Club.
¡A rodar la pelota!
Tras el empate de ida, todo está por decidir y todo puede pasar.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Disfruta de un buen programa de radio.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablamos con Área Jurídica Global y hoy especialmente te va a interesar que hablemos con ellos, sobre todo si eres un autónomo o una pequeña y mediana empresa que tenga problemas económicos, que la COVID les haya machacado, que se hayan visto obligados, yo que sé, a cerrar. Ya sabéis que esta pandemia pues ha hecho mucho daño económicamente, sobre todo a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos a Ariadna López y a Javier López de Área Jurídica. ¿Cómo estáis? Bienvenidos.
Muy buenos días.
Y la pandemia ha hecho estragos en los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, ¿eh? ¿Cómo se les puede echar una mano?
Pues bien, yo en primer lugar diría, si me permites, tenemos dos departamentos bien diferenciados en Área Jurídica Global. De personas físicas, que ahí ayudamos a cualquier persona física que tenga deudas y no pueda pagarlas. Y ahora estamos hablando del departamento de pymes, ¿no? Pues hombre, y de autónomos, que tiene un restaurante, un bar, una actividad empresarial, ¿no? Lógicamente, el COVID ha hecho que estas personas no puedan seguir adelante y hay muchas soluciones también para autónomos y para pymes en la legislación española. Lo que pasa es que hay que conocerla. Está la ley concursal, está la ley de segunda oportunidad para el autónomo. Podemos reclamar también al Estado una indemnización por toda esta situación, esta mal llevada crisis, estos cierres que han hecho de restaurantes, de la noche nocturna. Noche es nocturna ya, de por sí.
Del ocio nocturno.
El ocio nocturno.
Te hemos entendido. Lo habíamos entendido.
Pero hay, como digo, antes de decir tiro la toalla, que se pongan en manos, que llamen a un teléfono gratuito nuestro, que hablen con un profesional, veremos cómo poder renegociar sus deudas, reestructurarlas, hacer las acciones judiciales correspondientes para seguir adelante, o bien, si ya tiene claro que tiene que cerrar, teniendo las mínimas repercusiones al administrador de la empresa, que es el que se va a comer todas las deudas como no haga un cierre ordenado.
Mira, antes de que sigas, voy a recordar el teléfono gratuito al que hacía referencia. Es el 900-90-17-16. 900-90-17-16 es el teléfono de Área Jurídica.
Yo quería añadir, más allá de la COVID, tenemos muchísimos clientes, o sea, no es necesario que haya ido mal un negocio solo por la pandemia, sino hay algún tipo de cliente, de hecho hay muchísimos, que arrastran la crisis del año 2008, ¿no? Y a raíz de eso y de tener embargos, no les dejan funcionar como autónomos, tienen que hacerlo a partir de una sociedad, o bien tienen que echarle una mano a algún familiar, se encuentran con distintos embargos, en situaciones peleagudas, ¿no? Y han tenido que ir sacando poco a poco, pues, son
socios de sociedades. Totalmente. Donde el administrador está haciendo mal las cosas, ellos están dentro, no pueden salir. Hay muchas posibilidades, tristemente, en esta situación y más en este COVID, esta situación de crisis, empresarios con problemas económicos, que no duden que hay un despacho profesional que les puede ayudar.
Y ese despacho es Área Jurídica Global. Cualquier autónomo y cualquier pyme puede acudir a vosotros, ¿no?
Sí, sí, cualquier persona. Sí.
Incluso una gran empresa, porque no, también tenemos un departamento de grandes empresas.
Y si nos estuviera escuchando una persona que es pensionista, también puede llamarnos, solo faltaría.
Hoy estamos hablando ahora mismo de autónomos y pymes, pero realmente en Área Jurídica Global se encargan de cualquiera de vuestros casos que podéis tener.
No olvidemos, tenemos 190 abogados en plantilla, en todas las especialidades y oficinas en todas las capitales de provincia de España.
Pues no esperes, si tienes un problema, consulta, no pierdes nada. 900 90 17 16, 900 90 17 16. O en la web también vais a encontrar todo, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com. Arianda, Javier, muchísimas gracias.
A vosotros.
A vosotros.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobres de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobres de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 123 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena, y el gel adelgazante de Rolones, para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que en mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor.
Salvatore Adamo, chao.
Chao, chao, buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Cómo estás?
Digo, estoy así porque no se puede estar muy bien cuando empieza una guerra, que es un horror, que he visto un niño refugiado en el metro que lloraba,
sí,
diciendo no quiero morir, es un drama terrible. Voilà. Ahora podemos hablar de cosas más ligeras.
Ay, si pudiera ganar la música a la guerra, ¿verdad, Salvatore?
Exactamente, la música es la lengua internacional del corazón, no necesita palabras, todos los sentimientos están en la música.
Salvatore, si hablamos de música, tú formas parte de la banda sonora original de la vida de muchísimas generaciones que seguimos escuchando tu música, y además así lo demuestras edición tras edición en este Festival del Mileni que se celebra en Barcelona. Salvatore Adamo es una persona de origen familiar, digamos, que viene de una base, ¿no? Que viene de una familia que emigró a Bélgica, ¿no?
Sí, sí, soy de origen muy modesta. Mi padre dejó la Sicilia en el 47 para encontrar un trabajo en la mina de carbón en Bélgica, y 6 meses después llamó a mi madre y yo llegó a en Bruselas, en Bélgica con mi madre. Era solo en ese tiempo. Después nacieron 5 hermanas y un hermano.
Uh-huh.
Pero con el amor de mi papá y de mi mamá nunca sentí la miseria. Tenía la mano de mi padre a la izquierda y de la derecha de mi madre, y era feliz.
Oye, una de tus hermanas artista también, ¿no? Delizia.
Sí, Delizia, pero falleció hace dos años. Uh-huh. Pobrecita, sí, sí.
¿Tú escribiste canciones para ella?
Muy bien, sí, había una muy linda voz.
¿Te acuerdas de tus inicios musicales, Salvatore? Tus primeras influencias musicales creo que fueron cantantes franceses, ¿no? Como Jacques Prévert o Georges Brassens.
Sí, lo que me abrí el camino fue Charles Aznavour, porque mi padre era un fan de ópera, de grandes voces, y yo tenía la voz rauca que tengo hoy. Uh-huh. Y no era mucho de acuerdo que yo cantaba, porque él me pagaba los estudios, hacía esfuerzo. Y así, cuando cantó, cuando hemos oído a Aznavour por primera vez, yo digo a mi padre: papá, tiene la voz como la mía, yo tengo la ¿sí? voz como la suya. Y fue un alibi. Como por la edad, fue Polanca mi alibi, porque mi padre me decía siempre: eres demasiado joven. Y cuando Polanca empezó con los 17 años, papá, ves, Polanca tiene 17 años.
Oye, para ti la radio, Adamo, fue mucho, ¿no? Significó mucho, porque en el año 1960 participaste en un concurso de Radio Luxemburgo.
Exactamente, sí, sí, la radio para mí fue determinante. Yo participé al concurso, fui eliminado a la preselección, y un miembro de la juria dijo a los colegas: ese joven hombre tenía 16 años, tiene algo. Y me repescaron y a la noche he ganado el premio. Y así pude ir a Francia todo un año para ganar la final a Saint-Ouen.
¡Qué bien!
Saint-Ouen, cerca de París. Uh-huh. Y hoy la radio para mí tiene imágenes. Yo escucho muchísimo la radio. Llama más la imaginación.
Es verdad, tienes toda la razón. Oye, Adamo, tú dices que cantar no es una profesión, es un hobby.
Tengo esa fortuna que hasta ahora no me considero como un profesional. Soy un hombre que tiene mucha suerte de vivir haciendo lo que ama el más, cantar. Y lo deseo a todas y todas. Sería un mundo perfecto.
Exacto. Oye, hablamos de amor. Tú eres un hombre romántico, Adamo. Tú dices que no hay amor sin dolor, pero sin embargo las personas que se han amado desde el principio de los tiempos y seguimos haciéndolo a pesar de todo.
Perdón, no entendí la fin de la...
Que tú, que eres una cantante también muy romántico, ¿sí? Dices que no hay amor sin dolor, pero que a pesar ¿sí? de ello, las personas seguimos amándonos todavía.
Sí, completamente. Yo estoy con mi mujer desde febrero 1969.
¡Olé!
Es casi un récord.
Hombre, vas para 53 años, ¿eh?
Sí, sí, y el mérito es de mi mujer, porque tiene la filosofía, el humor y la paciencia. Ajá. y el amor.
Adamo, el próximo día 3 de marzo vas a estar aquí en Barcelona. ¿Qué representa para ti venir a Barcelona y en esa cita anual del Festival del Mileni?
Es un gran honor y me emociona muchísimo. La fidelidad, la amistosa fidelidad de Martín Lombarte, que cada año cuando salgo del escenario me dice: ¿allora, per el próximo año? Digo, sí, con grande placer. Y para mí es un privilegio de cantar en una sala tan artística, que el arte es tan presente en la ciudad y en el Palau de la Música, naturalmente. Uh-huh,
es una maravilla. Oye, cuando acabas un concierto, siempre podemos decir que es tu gran noche. Te lo digo porque mucha gente atribuye esa canción al gran Rafael, pero la gran noche es tuya.
Sí, sí, me alegra, porque mi versión original era una versión un poquito delirante de un tipo de nada que sueña, que baila con las más bellas señoras y al fin se descubre que es solo en el bar, borracho, y el camarero que quiere que se vaya. La versión de Rafael es mucho más tiene mucho más esperanza.
Sí.
Es el derecho de cada uno de vivir su gran noche.
Uh-huh.
Y la encontré el privilegio de cantarla con Rafael.
Sí.
Y fue una gran emoción. Y lo agradezco de tener vigente esa canción, que dice que tiene un suceso fenomenal su versión.
Bueno, pues,
me alegro veramente.
Pues que sepa la gente que la gran noche es la de Adamo, y estoy convencida que las personas que todavía no ya habéis visto a Salvatore Adamo en concierto, vais a decir de verdad que ha sido una gran noche, porque es una maravilla, es una delicia escucharlo y tenerlo cerca. Es leyenda de la música, y por eso estamos ansiosos de que ese próximo 3 de marzo estés en Barcelona en el Festival de Mileni. Salvatore Adamo, un piacere. Grazie mille,
grazie,
e ci vediamo prossimamente.
Grazie a te, grazie, tutto il carino, e hasta pronto.
Grazie,
grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
Quiero continuar. Bueno, doncs amb aquesta gran noche, el gran Adamo, nosaltres marxem. Us deixem ara amb Pilar García Muñiz i tota la informació a través de Cope.es i les xarxes socials. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, amb el Jorge Martínez a les vies de so. Ens veiem demà a la mateixa hora, mateixa sintonia. Ai, Adamo, que bé sona, eh? Ciao!